Són les 7, benvinguts a La Brúixola.
La Brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
Els dispositius de seguretat impulsats per l'Ajuntament de Barcelona donen els seus fruits. El consistori ha presentat les dades de les diferents tipologies de delictes registrades a la ciutat a la Junta Local de Seguretat de Barcelona i ho ha fet amb el cap ben alt, recolzat per bons resultats. Per exemple, els delictes relacionats amb la multireincidència s'han reduït un 10%, coincidint amb la posada en marxa del Pla Campai fa tot just uns mesos. Els furts també registren una baixada important. Escoltem l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.
Anem pel bon camí quan baixen els furts un 6,8%, per cert, 6,8% que ens situa en nombres absoluts amb el nombre de furts que hi havia fa 10 anys.
Però no tot són flors i violes. Per exemple, els incidents amb armes blanques registren un augment del 38,3% entre el gener i el juny del 2025. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Tenim molta més conflictivitat al carrer. Per això necessitem molta més policia al carrer i, evidentment, la gent, doncs, malauradament, fa servir les armes blanques amb molta més facilitat del que seria esperable en un context com el que vivim.
Sens dubte, aquestes últimes dades que comentava ara la consellera mostren que encara hi ha molta feina a fer en aquesta matèria. També ens ho indica el fet que la percepció de seguretat de la població no millora al mateix ritme que ho fan les dades que comentàvem.
La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
Més titulars que ens deixa aquest dilluns 21 de juliol. L'escola judicial es quedarà a Barcelona de manera indefinida després d'un nou acord institucional. Ricard Jiménez, bona tarda.
Bona tarda, Joan. La Generalitat i el Consell General del Poder Judicial han renovat aquesta tarda el conveni que garanteix la permanència de l'escola judicial a Barcelona sense data de caducitat. El govern destaca que la formació dels futurs jutges a Catalunya afavoreix el coneixement de la diversitat territorial i institucional de l'Estat i veu en l'acord un gest de normalització institucional després del procés.
Illa compareixerà al Parlament enmig de l'intercanvi d'acusacions pel cas Montoro i la trama Coldo.
El president de la Generalitat donarà explicacions demà sobre la presumpta trama de corrupció que esquitxa figures destacades del PSOE com Cerdán, Ábalos i Coldo. La compareixença arriba en plena polèmica pel cas Montoro, fet que encès l'encreuament de retrets entre socialistes i populars.
I avui també parlarem del futur de Catalunya, tenint en compte que l'any passat es va registrar la natalitat més baixa des de, atenció, 1952.
A la ciutat on de Cero han abordat amb la investigadora de la UAB, Mariona Lozano, que ha defensat un mercat laboral fort per garantir la sostenibilitat de les pensions. També ha parlat de les dificultats i possibles solucions per augmentar la taxa de natalitat.
La tendència demogràfica és molt clara. Des de fa més de 30 anys tenim unes taxes de fecunditat de les més baixes d'Europa. Per tant, ja sabíem que anàvem cap a aquesta direcció. No és una dada sorprenent.
Dimecres, el Gran Teatre del Liceu acollirà la gala dels Premis Fundació Princesa de Girona amb la presència dels Reis. De fet, en una estona parlarem amb l'Andreu Doti i el Manuel Bouzas, dos dels premiats.
Els guardonats seran sis joves talents que han assolit l'èxit en el terreny de l'emprenedoria, l'arquitectura, l'enginyeria, la ciència o el món empresarial. Salvador Tasqué, director general de la Fundació, parlava del repte que ha suposat traslladar els premis del Liceu.
És un moment molt singular per la Fundació. La Fundació mai havia tingut l'oportunitat i la coincidència de poder fer el lliurament amb el Liceu. És un canvi significatiu. Aquí estem parlant d'una cerimònia de premis per 2000 i escaig persones, o sigui, un liceu completament ple.
Es dona així el tret de sortida una setmana d'actes i esdeveniments amb protagonisme pel talent jove. Prop de 2.000 persones han confirmat la seva participació a la cerimònia de dimecres.
I en plana de successos, operatiu antidroga a l'aeroport del Prat.
La Guàrdia Civil deté 31 passatgers per dur marihuana en diferents vols des de Tailàndia en un dispositiu que va arrencar a finals del 2024. La policia intervé més de 860 quilos de droga.
I a la segona part de la brúixola d'avui parlarem amb Luis García de Oro, director creatiu del concepte Greenwashing i com el govern espanyol ha impulsat una llei de consum sostenible per intentar limitar aquest tipus de pràctiques en el món de la publicitat.
Ho acabarem tot parlant de salut mental amb el de sempre, el David Cueto. Avui sobre l'avorriment. Com ens afecta? De quina manera es manifesta i quan ho fa? Tots els detalls a la segona hora del programa.
entrarem en matèria, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà a Catalunya les temperatures pugen a zones del Pirineu mentre que baixen a la resta. Màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Predominaran els cels ennuvolats en núvols baixos que seran persistents durant la tarda a zones del litoral on no es descarten precipitacions febles. Les temperatures nocturnes també baixen. 24 graus a Barcelona, 20 a Lleida i 19 graus a Girona. Bufarà vent fluix a moderat de component sud i amb més intensitat a la depressió central i a l'Empordà. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Fran Villar. L'Ajuntament de Barcelona presenta les dades del primer semestre de l'any en matèria de seguretat i ho fa amb el cap ben alt, celebrant diversos percentatges que cauen en picat respecte a anys anteriors. Els furts, per exemple, baixen un 6,8%, és la xifra més baixa dels darrers 10 anys. Però es desprenen més dades d'aquest informe, Ricard.
Sí, per exemple, pel que fa a la multireincidència, amb l'operació Campai contra aquest tipus de delictes, s'ha reduït un 11% i els robatoris amb força han caigut un 34%. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebrava bons resultats i ha assegurat que s'està treballant en la bona direcció. De fet, s'ha aventurat a dir que aviat els resultats encara seran millors amb l'entrada dels nous jutjats i d'un acord de col·laboració entre la Fiscalia i la Guàrdia Urbana.
De la adscripció d'una unitat de la Guàrdia Urbana a la Fiscalia Provincial de Barcelona per tal de millorar també l'eficàcia de la lluita contra la delinqüència i millorar la col·laboració entre la Fiscalia i la Guàrdia Urbana.
Ara bé, en la cara negativa de l'informe destaca l'augment en un 38,3% dels incidents amb armes blanques. És possible que això expliqui les dades sobre la percepció de seguretat als carrers, que pràcticament no varia, se situa en el 28,6%, una caiguda d'un punt percentual. Per això, un dels eixos dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana de Barcelona és fer una feina a porta freda, és a dir, mantenir un contacte directe amb la població per explicar tota la feina que hi ha darrere de la reducció dels fets delictius als carrers.
Les dades que hem presentat són bones, aquestes percepcions cal treballar-les, no? I aquí tota l'articulació de l'estratègia en el Pla Confiança va molt orientada a millorar també la percepció que l'enquesta de victimització que hem pogut analitzar també durant la Junta de Seguretat deixa veure també una tímida millora.
Així ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon, qui destacava actuacions com les que es van dur a terme a l'aeroport del Prat, buidant les instal·lacions de gent sense sostre i que era una de les principals imatges que els visitants es guardaven a la retina quan arribaven a Barcelona.
Per extrapolar aquestes dades a nivell autonòmic, segons les darreres dades extretes de l'enquesta de seguretat pública publicades per la Generalitat l'any passat, un 25% dels catalans afirma sentir-se insegur als seus barris, uns percentatges que creix fins al 36% quan es pregunta per la percepció a la ciutat o municipi en general. I canviem de qüestió, anem cap a l'àmbit judicial, perquè els futurs jutges de l'Estat continuaran formant-se a Catalunya de manera indefinida. I és que aquesta tarda la Generalitat i el Consell General del Poder Judicial han firmat el conveni perquè l'escola judicial romangui a Barcelona sine die.
El govern destaca la importància de mantenir aquesta institució a Catalunya perquè permet als aspirants a jutge conèixer la realitat plural que conforma Espanya. També consideren que la signatura d'aquesta tarda entre Salvador Illa i Maria Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial, escenifica la normalitat entre la Generalitat i la magistratura després del procés. L'escola judicial està ubicada, recordem, a Barcelona des de fa gairebé 3 dècades, quan Jordi Pujol va cedir a l'Estat la finca, propietat de l'administració catalana, per un període de 30 anys. Durant aquest temps, més de 3.000 magistrats han sortit de les seves instal·lacions.
I també els expliquem que comença a caminar pel Parlament una de les promeses electorals del govern de Salvador Illa, regular els alts càrrecs de la Generalitat anomenats EDIT.
Sí, el Consell Executiu d'aquest dimarts aprovarà el primer pas de la llei de la direcció pública professional. Aquest és un dels projectes estrella del govern socialista, la reforma de l'administració, que posa el focus en com s'escullen les persones que ocupen les direccions i subdireccions generals de la Generalitat. L'objectiu no és altre que promoure la meritocràcia i acabar amb les tries EDIT de càrrecs que canvien cada cop que canvia el color polític del govern. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
Assumim el consens que per ser nomenats han de passar un procés de selecció, que redueix l'espai de discrecionalitat del govern.
La norma afectarà unes 200 persones a l'estructura de la Generalitat que ara estan en mans dels partits polítics. Serà un procés lent que començarà demà quan el Consell Executiu aprovarà la memòria preliminar de la futura llei de direcció pública professional. S'espera que la norma, en forma de llei, arribi al Parlament abans que finalitzi el primer trimestre del 2026.
I seguim en plana política perquè l'actualitat ens deixa més notícies en aquesta matèria. Per exemple, els hem d'explicar que la compareixença de Salvador Illa en el Parlament per la trama de corrupció que esquitxa el PSOE arriba enmig del cas Montoro, circumstància que han aprofitat socialistes i populars per practicar la política del i tu més. Els socis d'investidura, mentrestant, reclamen mesures contundents peti qui peti. Marcos Díaz.
Bona tarda. El president de la Generalitat donarà explicacions demà a la tarda sobre la trama Cerdà-Ábalos i Goldom a petició de Junts, Partit Popular i Vox. Salvador Illa sempre ha negat qualsevol participació directa o indirecta en el cas i el PSC compara la resposta de Pedro Sánchez amb la que està tenint Alberto Núñez Feijóo davant el cas Montoro.
No hem vist cap resposta clara i contundent del Partit Popular, aquest Partit Popular que s'omplia la boca tot just fa unes setmanes parlant de la corrupció, doncs el que volem ara i creiem que seria adequat i oportú és que el Partit Popular donés explicacions tan clares i contundents com el que mereix les informacions que ens ha rebut.
Paraules de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que ha replicat el número 2 del PP català, Santi Rodríguez.
El president Illa, l'exministre de Sanitat, ha negat conèixer a qui es referia Chile. Li donarem totes les dades perquè tingui aquesta memòria una mica més fresca en relació a qui és Chili, i parlarem, evidentment, els membres del Partit Popular li recordaran quina ha estat la gestió com a ministre de Sanitat dels contractes d'emergència que es van fer i les ombres que hi van haver amb aquells contractes d'emergència.
Els socis d'investidura al seu torn demanen celeritat i explicacions. Són Isaac Albert de Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
Que s'expliquin, que ens expliqui, que prengui les decisions que hagi de prendre, que facin net el govern espanyol i el PSOE. En aquest sentit, no és un fet menor que des de fa poques setmanes el Partit Socialista de Catalunya, el PSC, és el portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol. O sigui que en aquest sentit no és un fet menor que el senyor Illa pugui donar demà explicacions.
No és suportable que el Partit Socialista no ho entomi d'una forma sistèmica. No es tracta de quin número de mesures. Es tracta ara mateix de quina serà la celeritat amb la que actua el Partit Socialista.
Esquerra, en tot cas, conclou que els casos Cerdán i Montoro demostren els dèficits democràtics de l'Estat.
Gràcies, Marcos. Encara sense deixar el càster d'An, els hem d'explicar que el jutge de l'Audiència Nacional retira el passaport a l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, i de l'exdirector de Carreteres, Javier Herrero, també esquitxats pel cas Terran.
Sí, les derivades de la investigació del cas anomenat en un primer moment Coldo, per passar a ser Avalos i finalment Cerdán, va més enllà dels tres protagonistes. El jutge de l'Audiència Nacional ha retirat el permís de dos alts càrrecs vinculats al Ministeri de Transports, liderats per José Luis Avalos. Després d'interrogar-los aquest matí, la justícia veu indicis de culpabilitat i conclou que hi ha motius suficients per atribuir-los delictes d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències. Davant d'això, el jutge ha acordat retirar-los el passaport i prohibir-los sortir d'Espanya, tal i com havia sol·licitat la Fiscalia Anticorrupció.
A Badalona, 8 de cada 10 ciutadans aproven el govern municipal en totes les franges d'edat. Els joves d'entre 18 i 29 anys són els que millor el valoren. I més de la meitat dels veïns consideren que la ciutat millorarà en els propers dos anys. Baròmetre Municipal 2025. Orgull de Badalona. Ciutat de Badalona.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats. Renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La Brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
Quan Passen 15 minuts de les 7 de la tarda, obrim plana econòmica. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, segueix defensant les traves que la Moncloa està posant a l'OPA del Sabadell, tot i el toc d'atenció de la Unió Europea, que creu que van en contra dels informes favorables dels organismes de competència. Ricard.
Sí, de fet, Espanya s'enfronta a una sanció per l'actuació del govern central, que està fent tot el possible per entorpir l'intent de compra hostil del Sabadell per part del BBVA. Avui, en comissió al Congrés, ha defensat davant diputats de tots els colors que la llei els permet mirar més enllà els interessos econòmics de defensats o estudiats en profunditat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. De fet, ha defensat de nou que el govern aposta per operacions que ofereixin beneficis a les empreses sense danyar l'interès general.
El valor que conlleve o que lleve a esta operación no venga única y exclusivamente de razones de sinergias, entre comillas, mal entendidas, como puedan ser las asociadas a despidos o a cierre de oficinas. Para mí este es un elemento importantísimo.
I és que en plena OPA, que encara cal veure com s'efectuarà i quant temps s'allargarà, Brussel·les creu que la llei de competència nacional podria contradir l'europea, que no li dona tanta importància a la part social de les fusions entre empreses.
I ara fem un cop d'ull a les dades macroeconòmiques perquè no somriuen a la Generalitat. Segons les dades publicades pel Banc d'Espanya, Catalunya és la tercera comunitat més endeutada de l'Estat, amb un deute del 29,7% del PIB.
Segons el document, la Generalitat de Catalunya tanca el 2024 amb un deute que representa gairebé el 30% del seu producte interior brut. Això la situa com la tercera comunitat més endeutada de l'Estat, només per darrere del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, volíem dir, i de la regió de Múrcia. A l'altre extrem, les comunitats amb menys pes del deute sobre el seu PIB són Navarra, amb un 10%, seguida de les Canàries, el País Basc i Madrid, totes elles per sota del 12%. Pel que fa al conjunt de l'Estat, el deute públic espanyol se situa en el 101% del PIB, una xifra encara elevada, però que millora respecte a l'any anterior amb una reducció de 3,3 punts percentuals.
I encara parlant d'economia, en aquest cas d'una empresa, Ryanair, que ha guanyat 820 milions d'euros nets. D'aquesta manera, la companyia de baix cost ha doblat els seus beneficis en el primer trimestre del 2025 en comparació amb el mateix període de l'anterior.
Els ingressos totals de l'aerolínia van augmentar un 20%, superant els 4.300 milions d'euros. Aquest creixement, segons l'aerolínia, s'explica pel fet que la Setmana Santa va caure el mes d'abril i això va fer créixer el nombre de passatgers en un 4% interanual, una pujada dels usuaris, tot i l'increment de les taxes en un 21%. La companyia aèria ha calculat que aquest estiu operarà més de 2.600 rutes, 160 de les quals seran noves. El conseller delegat de l'empresa, Michael O'Leary, ha apuntat que buscaran noves operacions en aquelles regions i aeroports que estan retallant els impostos del sector i incentivant el creixement del trànsit. L'objectiu de Ryanair és tancar l'any fiscal del 2026 amb 206 milions de passatgers.
El Gran Teatre del Liceu acollirà dimecres els Premis Princesa de Girona. És la primera vegada que aquest espai es converteix en l'escenari de l'acte, que aquest any premiarà a 6 joves amb projectes innovadors i d'abast internacional, que van des de la creació d'incubadores de baix cost fins l'impuls de bateries sostenibles. Té més detalls l'Ona Pardo.
Sí, aquests projectes són els de Pablo Sánchez i Antoni Forner. Altres projectes guardonats són els de Valentina Gudelo, que busca que comunitats vulnerables puguin accedir al sistema sanitari a l'Amèrica Llatina, o el de Gabriel Astúries, que combina intel·ligència artificial amb salut. Els 6 joves guardonats s'han mostrat agraïts amb la Fundació. Han explicat que des que els hi arriba la notícia del premi, tothom està més interessat en el seu projecte.
Una de las cosas principales es que tenemos ahora un micrófono enorme, ¿no?
Entonces creo que realmente son estos premios los que nos ponen a cuestionarnos y a darnos cuenta que reconociendo nuestras ideas y sueños, pues estos pueden alcanzar a más personas.
El Premio Princesa Girona es la llave para que este proyecto salve muchas más vidas.
Salimos en todos los periódicos, nos llaman todos los fondos de inversión, nos llaman todos los clientes que nos habían cerrado las puertas.
La gala de dimecres la dirigirà Hansel Cereza, un dels fundadors de la Fura dels Baus. Tindrà l'aigua com a conductora amb una posada en escena que ell mateix ha definit com a única i espectacular. Tot i això, els comandaments els portaran les periodistes Agnès Marquès i Georgina Arnau, que s'encarregaran de conduir els més de 2.000 espectadors al llarg de la gala. Salvador Tasqué, director general de la Fundació, parlava del repte que ha suposat traslladar els premis al Liceu.
És un moment molt singular per la Fundació. La Fundació mai havia tingut l'oportunitat i la coincidència de poder fer el lliurament amb el Liceu. És un canvi significatiu. Aquí estem parlant d'una cerimònia de premis per 2.000 i escaig persones, o sigui, un liceu completament ple.
S'espera que un dels grans moments de la jornada sigui una conversa amb Andrés Iniesta. El futbolista parlarà de la seva trajectòria, que han qualificat d'inspiradora. A banda, comptarà amb música creada especialment per l'ocasió, com per exemple una cançó dedicada als joves afectats per la Dana. Les activitats al voltant dels Premis Princesa de Girona continuaran dijous, tornaran justament a Girona, concretament a Sant Martí Vell, on la princesa i la infanta Sofia coneixeran el llegat de la dissenyadora de Tiffany's Elsa Peretti.
Gràcies, Ona. I ara, a Brúixola, el que volem fer és conèixer a dos dels premiats dels Premis Princesa de Girona. Ho dèiem en titulars, ells són l'Andreu Doti, enginyer civil, i el Manuel Bouzas, arquitecte, docent i comissari. Andreu, Manuel, què tal? Com esteu? Bona tarda, buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, antes de todo, es tópico, pero os lo tengo que preguntar. ¿Qué supone para vosotros recibir este premio ahora sobre proyectos que ya llevan años en funcionamiento y en tu caso también porque se reconoce la trayectoria de hace muchos años?
Uh-huh. En mi caso, la verdad es que no me lo esperaba. Yo fui a recoger el premio en León hace un par de meses y volaba desde San Diego. Y no me lo esperaba y la verdad es que ha tenido muchos mensajes, mucha gente me ha contactado y está ayudando mucho a dar más visibilidad al proyecto y de lo que hacemos.
Uh-huh. Uh-huh. A mí me parece que hay algo muy atractivo de estos premios, a diferencia de otros, como sin ir más lejos el de Girona, ¿no? Que hablan de la consolidación de una carrera y que celebran toda una vida, ¿no? En este caso es todo lo contrario. En realidad es una apuesta por alguien que acaba de comenzar y que tiene todo un camino por delante, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues un agradecimiento enorme a aquellos que han confiado y apostado por nosotros, ¿no? Que estamos empezando a demostrar de lo que somos capaces. Uh-huh. Y creo que hay algo que también tiene valor, que es el sacarnos a nosotros de nuestros nichos, ¿no? De nuestros ámbitos disciplinares y poneros frente al público general. Hemos observado que de repente gente que no tiene nada que ver con la arquitectura, con la educación, de repente les interesa, ¿no? Y uh-huh. se suman al carro. Y esto uh-huh. es algo como extraordinario.
Bueno, y lo decíamos, los premiados en principio son en categorías distintas, los proyectos no tienen nada mucho que ver. Ahora, en la redacción, mientras hacíais tiempo, veíais que hablabais entre vosotros. Imagino que también es guay esto de quedar seis personas que han sido premiadas por motivos distintos y poner en común y poder, como decías tú antes, Manuel, construir sobre ideas que, en este caso, pues os han sido reconocidas.
Sí, ¿no? Y también de diversidad de sitios, ¿no? De Galicia, de Navarra, de Guatemala, de Colombia. Uh-huh. Está siendo, yo creo, una de las cosas también más sorprendentes. Esto no me lo esperaba, ¿no? Todo lo que estamos compartiendo estos dos días uh-huh. con los premiados uh-huh. y seguro que pueden salir cosas y todo bonitas.
Uh-huh. Claro, la temática es distinta, pero lo que sí que compartís, como decías, es la edad relativamente. Sois jóvenes y claro, la pregunta que me sale al ver las edades de los seis premiados es que en vuestros campos, ¿creéis que ser joven es una característica que se ve como algo positivo, que se relaciona con conceptos de energía, de ganas, o por lo contrario, como una debilidad por el hecho de, pues, la clásica falta de experiencia? Porque como le decíamos, ahora tienes 30 y pocos, pero el proyecto es de 2017, o sea, aún eras más joven. No sé cómo lo veis.
En mi caso, un poco de todo, ¿no? Hay gente que sí que lo vive como, ostras, venga, va, energía nueva, pasión nueva, perspectivas nuevas, ¿no? Pero también a veces se ve como, bueno, ¿qué nos vas a explicar, ¿no? Yeah. Cuando llevo toda la vida enseñando matemáticas y me funcionó, ¿no? Muchas veces estas experiencias personales, si a mí me funciona, seguro que funciona para todo el mundo, ¿no? Un poco de todo, pero yo creo que, en resumen, más positivo que negativo, en mi caso.
Uh-huh. Bueno, en mi caso, algo que he observado, ¿no?, de los arquitectos de una generación joven es, en el fondo, una característica que a mí me interesa mucho, que es la valentía, ¿no?, a la hora de diseñar y afrontar retos. Todos ellos nacen en realidad con una preocupación ya debajo del brazo, que es esta cuestión por la sostenibilidad, ¿no?, y por el mundo que dejamos y que diseñamos. Y hemos observado, ¿no?, que bueno, el trabajo que vengo haciendo, que es precisamente ese público, ese sector más joven, el que más arriesga, ¿no?, el más radical, el más experimental, el que está haciendo que nuestra respuesta ante la crisis climática vaya avanzando.
Claro, y lo curioso de todo esto, ahora lo decías, Andreu, que los dos ofrecéis una visión, no sé si me atrevo a decir revolucionaria, yo creo que sí, de cambiar a cómo se hacían las cosas antes, y seguramente la gente ya instaurada en vuestros sectores hace las cosas de manera muy diferente a la que la hacéis vosotros, pero los dos creéis que es por un bien común en los dos sectores. Antes de hablar más sobre estos proyectos, conoceros un poco, por qué se han premiado. Empezamos contigo, Andreu, porque explícanos el proyecto por el que se te ha premiado y en el que, de alguna manera, convertiste una debilidad personal en una fortaleza como proyecto para poder ayudar a otra gente que sufre dislexia como tú.
Sí, bueno, nosotros empezamos en 2017, empezamos con tres compañeros, pero desde el principio del todo tuvimos mucha suerte porque pudimos convencer a dos mujeres, a Cecilia y a Laura, las dos matemáticas, las dos profesoras de matemáticas y doctoras en didáctica de las matemáticas, y juntamente, ¿no?, nos enfocamos mucho, sobre todo, a que todo lo que se intenta aprender o se enseñe en el aula de matemáticas nazca de la comprensión. Nosotros nos enfocamos mucho al docente, intentamos crear recursos, cuadernos, guías para el maestro, e intentamos ayudar a construir las matemáticas de una forma muy sólida, ¿no?, que se vaya construyendo de forma acumulativa y que no, al cabo de unos años, todo tiemble, que a veces pasa.
Porque en el campo de la educación, ¿crees que las matemáticas son una de las asignaturas que más cuesta a la gente que sufre de dislexia?
No, normalmente la dislexia va más relacionada a temas de lenguaje. Yo tenía más dificultades con temas de lectura, pero las matemáticas, por otro lado, no, sí que hay un porcentaje muy grande de personas que le tienen miedo y que toman decisiones como qué estudiar o qué hacer en la vida laboral para evitar las matemáticas, ¿no? Y muchas veces se relaciona a cómo las aprendió esta persona, ¿no? Que no las aprendió poniendo el foco a la comprensión, sino seguramente puso más el foco a resolver unos procedimientos que no entendía del todo cómo funciona. Sí. Los procedimientos son clave, que tampoco a veces pasamos de un extremo a otro. Es muy importante entender el concepto, lo que se llama el aprendizaje conceptual, y después practicar mucho para consolidar y después seguir construyendo por encima.
Claro, pero esto, digamos, que está enfocado, digamos, a la gente que como tú, sufre dislexia, pero entiendo que va mucho más allá y entiende que podría ayudar a niños que han aprendido las matemáticas de una manera quizás no del todo óptima.
Sí, no está enfocado, ¿eh? ¿No? No. En mi caso, yo siempre lo explico, ¿no? Y a mí no me gustaba la escuela y no tuve la mejor experiencia, pero Innovamat no está enfocado a niños con dislexia. Innovamat va, al final, no dejamos de ser una editorial matemática, ¿no? Nosotros trabajamos con escuelas y con alumnos y tenemos los materiales desde infantil hasta cuarto de secundaria. Va enfocado a todo el mundo.
Manuel, explícanos ahora tu premio, que es en otra categoría, la categoría de arte. No sé si se te ha premiado justamente un proyecto en concreto, como en el caso de Andreu y Innovamat, o es más bien una trayectoria por el campo de la arquitectura, que imagino que también tiene ya unos años recorrida.
Sí, o sea, creo que de los 6 premiados podemos observar que hay como 2 grandes grupos, ¿no? Hay gente que tiene un proyecto muy claro o un producto, ¿no? Es extremadamente específico y se le premia por él. Hay otros contextos donde yo creo que me ubico y algún otro compañero más que en realidad es por un trabajo, una actitud, una trayectoria que venimos consolidando en los últimos años. En ese sentido, todo mi trabajo como arquitecto se centra en explorar la intersección entre 2 cosas. Por un lado, el diseño, y por otro lado, la ecología. Y es precisamente en donde las 2 cosas se conectan, donde creo que tenemos una grandísima capacidad los arquitectos de transformar el mundo en el que vivimos. Hoy la arquitectura es, la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2, lo que nos convierte casi en la mitad del problema. Y debemos asumir la responsabilidad de formular las preguntas adecuadas para poder revertir ese cambio. Y creo que además, lo mejor de todo esto es que no vamos a hacer ciudades, ¿no?, más sostenibles o viviendas que contaminen menos. Es que lo vamos a hacer desde una óptica que haga que todos esos espacios tengan mayor calidad para los seres humanos que habitan esas casas y para los seres humanos que comparten esas ciudades.
Claro, entiendo que la arquitectura del pleno siglo XXI es imposible no tener en cuenta el factor de emisiones. Ahora hablabas de ese 40% que realmente asusta, ¿no? Intuyo que todos los proyectos deben tener en cuenta el impacto que tienen sobre el medio ambiente para que sean funcionales y que se puedan hacer al final.
Efectivamente. Vitruvio, que es de los primeros, ¿no?, que se centra en definir qué es la arquitectura, la define como 3 cosas, ¿no? La arquitectura es la respuesta a algo que es firme, algo que es útil y algo que es bello. Y yo creo que nos debemos como reconsiderar esa tríada vitruviana e incluir una más, ¿no?, que es que sea sostenible. Y en ese sentido, pues sabemos que somos unos grandes aportadores al problema climático, pero también sabemos que no podemos dejar de construir, ¿no? El mundo crece, en 2100 seremos 10.000 millones de personas, las grandes ciudades tienen una presión por vivienda, construir más es inevitable, la pregunta es cómo contaminar menos. Y en ese sentido, pues creo que las emisiones, que es algo a lo que prestamos mucha atención, es una parte del problema. Y hay otras que quedan desatendidas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, los materiales que utilizamos. Podemos dejar de extraerlos y empezar a cultivarlos, como es el caso de la madera. Los residuos podemos dejar de descartarlos y comenzar a recircularlos. La energía podemos dejar de quemarla y comenzar a capturarla. O los oficios, los seres humanos que hacen todo esto posible. ¿Podemos dejar de desplazarlos al otro lado del mundo y comenzar a apoyar todas esas inteligencias, ¿no? Todos esos oficios que siempre han estado ahí?
Claro, incluso se ve el cambio para, digamos, que la arquitectura sea más sostenible y tenga en cuenta la ecología, en la nueva arquitectura, en la que está por venir, en los proyectos que aún no se han aprobado y que se deberán aprobar. Pero, ¿y la actual arquitectura también genera emisiones? Digamos, cuando se rehabilita un edificio que lleva muchos años con los mismos materiales, eso, digamos, no sé, no, digamos que también está también participa en este 40% de emisiones y también debería ser estudiado para que tuviera un impacto menor.
Bueno, dentro de las acciones posibles de un arquitecto cuando se enfrenta al problema de las emisiones, el primero y el más claro es no construir, ¿no? Esto es como muy evidente. Si puedes no construir, no lo hagas. Si tienes que hacerlo, trata de arreglar lo que ya existe, ¿no? Y ahí una gran parte de las emisiones de este mundo viene del lado residencial, del sector residencial, de viviendas obsoletas construidas en una época de desarrollismo español posguerra, con materiales de cuestionable calidad. Eso hace que sean que hay unos factores de pérdidas energéticas muy altos, ¿no? Y por eso el aislamiento es algo que ha llamado la atención a mucha gente. El público general sabe de aislamiento, sabe de passive house, ¿no? Conoce estas cosas, porque es algo que nos afecta al bolsillo, ¿no? A la factura de la luz. Sin embargo, poca gente sabe que hay otro coste que no pagamos, que es el que asume el planeta. Y tiene que ver no con la vivienda cuando la empiezas a vivir, sino la vivienda antes de que se empiece a construir. Y tiene que ver con que hay una paleta material que ha dominado el siglo XX, que es el hormigón, el acero y el plástico, extremadamente contaminante, que exige ser revisitada. Y España tiene la capacidad y unos recursos fantásticos para hacer arquitectura con madera, piedra y tierra, que son materiales de origen local, a frecuentemente regenerativos y que no producen emisiones. Y la arquitectura catalana es especialmente extraordinaria en este sentido.
Claro, decíamos que los 12 recibís este reconocimiento después de años de trabajar en vuestros proyectos o en vuestras ideas, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, en el caso, volvemos a Innovamat, habéis llegado ya a muchos países del mundo. Es decir, es una idea que nace, imagino, en ámbito local, como la mayoría de ideas, si quieren ser realistas, y ahora ya se ha expandido después de años de proyecto para que llegue a muchos niños este modelo.
No, sí, la verdad es que antes también en otra entrevista me comentaban, ostras, ¿qué cosas te estás suponiendo más aprendizaje hoy en día? Y justamente resaltaba esto, ¿no? El nunca hubiera dicho tampoco el moverme por el mundo. Nosotros el año que viene justamente estaremos trabajando con más escuelas y más niños en Estados Unidos que en España. En Estados Unidos estamos teniendo muy buena recepción, estamos ayudando mucho al ser muy verticalizados. El solo hacer matemáticas despierta mucho interés. Al final las escuelas cada vez más están más interesadas por la especialidad, ¿no? Que no por ser transversal. Y también estamos acompañando escuelas en México, en Italia, en Brasil. Y esto también es muy enriquecedor, ¿no? Porque puedes coger cosas de diferentes sitios y después volver y seguir mejorando y seguir iterando. En eso estamos intentando, nuestro objetivo es desde aquí, ¿no? Desde Barcelona, crear una empresa, un centro de referencia en aprendizaje de matemáticas, tanto en recursos para escuelas y familias, investigación y formación de profesorado.
Antes de entrar aquí para hacer la entrevista, digamos, discutíamos, ¿no? Si hacerla juntos, separados. Yo creo que, aunque sean proyectos muy distintos, creo que la palabra que hemos encontrado en común es la educación, ¿no? En tu caso, Andreu, está clarísimo. En tu caso, Manuel, también has sido docente. Imagino que, bueno, hemos visto en universidades, que si quieres decir el nombre ya lo dirás tú, pero son espectaculares, también con esta misma idea. Es decir, también has podido combinar estas dos facetas, la de arquitecto y la de transmitir los valores a gente más joven o más mayor, no lo sé.
Sí, bueno, el nombre se puede decir. O sea, yo soy profesor ahora mismo en la Universidad de Cornell, que está en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Es una de las universidades históricas, ¿no? Con un programa de arquitectura fantástico, de los mejores del país. Y doy clase a los alumnos de primer año, ¿no? Les enseño en realidad a diseñar, pero a diseñar como desde esta óptica, ¿no? O sea, entonces esto explica que hay una nueva generación como muy consciente del principio de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero también creo que no solo educamos desde las escuelas. O sea, creo que la educación en el fondo es producción de conocimiento y la generosidad después de compartirlo. Y combino esto con otras prácticas, como por ejemplo comisariar exposiciones o publicar revistas, ¿no? Yo cada año saco un número anual sobre una temática que me interesa. Y en el fondo lo que hace todo esto es generar un debate, ¿no? Generar conocimiento y arrojar preguntas.
Es muy interesante, ¿no? Porque sí que antes, ¿no? El hub más de educación era la escuela o la universidad, ¿no? Y ahora se habla mucho del hub, se está moviendo de la escuela a la sociedad, ¿no? Nosotros también intentamos intentar acercar estas matemáticas, no solamente en la escuela, sino a la sociedad, Y creo que en esto también tenemos mucho en común, que el hacer el conocimiento más, que llega a más puntos, ¿no? Vale. No solamente centrados en sitios concretos.
Bueno, además en una sociedad que la educación ya no viene nunca de las escuelas solamente, sí, está, sí, está en el resto de ámbitos de o las horas que pasan los niños con su entorno o por las redes, todo es educación. Para acabar os lanzo esta pregunta a los dos, porque claro, en vuestros respectivos proyectos entiendo que la educación también es importante para uno mismo, en el sentido de cómo evoluciona el planeta. Imagino que es importante al tener en cuenta cada proyecto o cómo se estructura la base de tus ideas, y a la inversa, en el caso de las matemáticas, entiendo que la evolución con cómo combinar la educación con las pantallas, de que tienen que servir de soporte, tienen que ser principales o solo una herramienta a las cuales nos tenemos que apoyar. Imagino que es muy importante la educación con vosotros mismos para ver el proyecto hacia dónde evoluciona concorde a los sectores que mostráis esta ayuda y este refuerzo.
Sí, al final como emprendedores o como personas, ¿no?, que estamos constantemente pensando cosas nuevas, el aprendizaje de uno mismo y del equipo es clave, es esencial. Yo creo que una de las cosas comunes de los seis premiados, y lo que comentabas, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, que mucha gente se piensa, hostia, Innovamat es una empresa nueva, ¿no? Es una empresa que debe utilizar el foco en la tecnología o en las pantallas. Nosotros no ponemos el foco en las pantallas. Nosotros, de las 5 horas que una escuela hace matemáticas, solamente 40 minutos a la semana, la escuela podrá utilizar un ordenador o una tablet. Y es para un uso muy concreto, ¿no? Es para la práctica. La práctica nos permite, la tecnología nos permite que sea autoadaptativa, nos permite que tengas datos, pero todo lo demás, el foco está más en el aprendizaje a partir de una discusión, a partir de un debate con el profesor, de una explicación, de unos cuadernos físicos, ¿no? Al final es utilizar en cada momento, ¿no?, el medio que sea más eficiente y que sea más eficaz.
Bueno, yo es que soy profesor, pero en realidad nunca he dejado de ser estudiante. Soy muy curioso, ¿no? Me interesa seguir aprendiendo, y la universidad es un lugar no tanto de educación vertical, sino más bien de intercambio horizontal, ¿no? Y yo aprendo casi tanto como mis alumnos, y a veces aprendo yo incluso más de ellos que ellos de mí. Y creo que esto tiene que ver con una actitud, ¿no?, que es la de ser curioso, la de cuestionar todo, ¿no?, la de dudar de todo. Y es algo que he observado estos días con los otros premiados, ¿no?, que en realidad uno podría pensar, bueno, pues son seis personas con unas trayectorias, ¿no?, como que prometen, etcétera, y unos podrían estar hablando de sus proyectos todo el rato, y no es verdad, ¿no? Estamos constantemente haciéndonos preguntas el uno al otro. Y creo que esa curiosidad es la que alimenta en el fondo nuestras carreras.
Sí, 100%.
Muy bien, pues Andreu Dotti, ingeniero civil, y Manuel Bouzas, arquitecto, docente y comisario. Sé que es el inicio de una semana dura, de mucho movimiento. Os doy fuerza para ello, pero muchas gracias por rescatar este momento para hablar aquí en La Brújula esta tarde. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Me tienes contenta. Que me tengo que cambiar.
La Brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
Quan passen 8 minuts de 8:45, els hem d'informar d'una última hora que arriba a les portes de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimarts, per explicar el rebombori al voltant de les incidències en les adjudicacions de places de docents pel curs vinent. Fa uns minuts, el Departament d'Educació ha anunciat que s'han modificat 2.898 assignacions, que representa un 5% dels 57.000 docents implicats. És la primera mesura d'un problema que Niubó va apuntar aquest cap de setmana, que la podria haver estat provocada de manera deliberada, voluntària i conscient per una única persona. Estarem, sens dubte, molt atents a la compareixença de demà per conèixer tots els detalls. I més temes. Fa uns dies l'IDESCAT apuntava que Catalunya marcava un nou rècord d'infecunditat el 2024 amb una mitjana d'1,08 fills per dona. La tendència a la baixada del naixement de nadons suposa que un seguit de reptes i conseqüències comencen a fer-se evidents. Martí Ramos, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Segons les enquestes de fecunditat, les parelles volen tenir fills, però l'endarreriment de les condicions per tenir-los condicionen la natalitat. L'habitatge, l'estabilitat financera o laboral són factors determinants. Les dades confirmen la tendència iniciada fa 3 dècades de la piràmide poblacional invertida. En aquest sentit, segons Mariona Lozano, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB, aspectes com la conciliació laboral cada vegada són més determinants. Lozano assenyala el mercat de treball com una peça clau per revertir la dinàmica d'envelliment. Són declaracions al programa La Ciutat, Onda Cero Catalunya.
Però tot passa per tenir un mercat laboral fort que asseguri que aquelles generacions generacions que s'han de treballar puguin tenir feina i feina digna amb sous dignes, no? Que permetin cotitzacions i, per tant, que permetin la sostenibilitat d'aquest sistema de pensions.
Actualment, els majors de 65 anys superen el 20% de la població total i es preveu que la xifra vagi en augment. Per això, tal com apunta la investigadora, l'Estat haurà de desenvolupar un paper important per atendre una població cada vegada més envellida que necessitarà més cures.
I Comissions Obreres ha denunciat una vulneració de drets laborals en el trasllat del personal sanitari de l'Hospital de Vilafranca a l'Hospital de Sant Pere de Ribes. La mobilització dels professionals es va portar a terme com a conseqüència de les inundacions del 12 de juliol. Eloi Collazos.
El sindicat ha criticat que el comitè d'empresa no va estar convocat per participar a la planificació del trasllat i asseguren que no existeixen protocols d'acollida per als professionals a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. Així mateix, Comissions Obreres assegura que el Consorci Sanitari de la Comarca ha estat notificat les jornades laborals el mateix dia del seu inici i la manca d'un transport públic eficient provoca que els relleus dels equips sanitaris s'endarrereixin. Segons el sindicat, les deficiències en la gestió estan desorientant els professionals i alguns han acabat demanant la baixa laboral. El Departament de Salut ha respost activant un programa de treball conjunt amb l'àrea de planificació de personal per reorganitzar l'assistència dels pacients. També ha anunciat que posaran en marxa mesures especials de conciliació amb la plantilla, entre les quals destaquen la flexibilització d'horaris i una gestió adaptada de les vacances. Aquest dilluns, les autoritats sanitàries van fer públic el pla organitzatiu de reobertura de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que encara no inclou una data definitiva.
Gràcies, Eloi. I la devolució de la fiança dels abonaments recurrents de Rodalies i mitjana distància s'ha ajornat per una incidència del sistema informàtic. Així ho ha anunciat aquest matí Rodalies en un missatge a la xarxa social X i ha afirmat que durant la jornada no es podran fer els reemborsaments ni a targetes bancàries ni en efectiu, però que estan treballant per solucionar-ho. I obrim plana local, l'Ajuntament de Barcelona repartirà entre avui i demà 2.000 paquets de bosses de recollida d'excrements de gossos per conscienciar els amos contra l'incivisme.
L'acció es durà a terme entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit en zones d'alta afluència de gossos com l'estació al nord, el parc de Barceloneta, de l'Espanya Industrial, l'Avinguda Mistral o els Jardins de Sarrià. Una quinzena d'informadors municipals repartiran les bosses i alhora explicaran la normativa municipal sobre les obligacions dels amos com ara recollir els excrements o rentar amb aigua els pixums. Aquesta iniciativa es fa coincidint amb el dia del gos, que té com a objectiu combatre l'abandonament animal i promoure'n l'adopció.
I viatgem cap a la Cova del Toll i de les Teixoneres, al Moianès, on s'ha descobert per sorpresa un fogar d'entre 38.000 i 40.000 anys d'antiguitat. Unes troballes que confirmen que els neandertals van viure durant més temps al Moianès.
Després d'un mes de feina, els arqueòlegs han descobert per sorpresa les restes arqueològiques d'un fogar. La troballa arriba a la recta final dels treballs d'excavació que acabaran aquest dimecres. Segons els investigadors de l'IFES, el descobriment confirma que, a diferència del continent europeu, els neandertals van viure durant uns quants milers d'anys més al Moianès. El principal investigador, Jordi Rosell, explica la importància de la troballa per l'estudi.
Com es movien i com estaven aquests grups de neandertals aquí i com van evolucionant amb el seu comportament, sinó també com va canviant el paisatge. I podré veure si aquests canvis de comportament estan relacionats amb els canvis que hi puguin haver al paisatge o al clima del Moianès.
Els investigadors ja van descobrir restes d'animals com rinocerons o cavalls el 2023 i ja s'han deixat a punt els terrenys per l'any vinent. És per això que els arqueòlegs auguren una temporada molt prolífica pel 2026.
Obrim la plana de successos. La Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport de Barcelona una trentena de persones procedents de Tailàndia que pretenien introduir més de 860 quilos de marihuana. Mireia Molina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, l'operació, que continua oberta, ha permès detectar una nova ruta internacional per l'entrada d'aquest tipus de droga. L'Institut Armat informa que la xarxa fa servir passatgers sense antecedents i sense cap tipus de relació entre ells perquè transporti la marihuana des de Bangkok. La Guàrdia Civil va iniciar la investigació fa un any després de detenir tres persones que volaven des del sud-est asiàtic amb quilos de marihuana ocultat l'equipatge facturat. L'Institut Armat va estirar del fil i va fer un seguiment intensiu dels vols procedents de Tailàndia fins a determinar que s'ha convertit en una nova ruta pel tràfic de marihuana.
Un mosso d'esquadra en pràctiques i fora de servei reté un lladre que volia endur-se cartons de tabac, volíem dir, d'un estanc de Girona.
El cos informa que els fets van ocórrer el passat dimecres quan la policia anava de camí cap a la comissaria per començar el seu torn de feina. En passar per un estanc va escoltar la dependenta demanant ajuda i va veure un home molt alterat que volia agafar diversos cartrons i endur-se'ls sense pagar. La Mossos d'Esquadra va entrar a l'establiment i amb l'ajuda de diversos comerciants de la zona va aconseguir retenir el lladre. Durant el forcejament, l'home que anava begut va donar un cop de puny a la policia i el detingut de 48 anys està acusat d'un delicte de furt i un altre d'atemptat contra el agent de l'autoritat.
Gràcies, Mireia.
Esto sí que es vida.
Moment de repassar tota l'actualitat esportiva que ens deixa la jornada d'avui i per fer-ho tenim a l'estudi el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, molt contents.
Ah, sí?
Sí.
Per què?
No, no per temes esportius, si m'has de...
Ah, val.
No és per teu, eh?
Val. No, pensava que estava celebrant l'arribada de...
Puc fer-ho ja?
De Marcus Rashford?
Encara no puc fer-ho, és oficial?
Home, avui ha passat revisió mèdica. Oficial no és. El Barça no ha tret el comunicat. Mm-hmm. En principi, farà oficial la seva signatura el proper dimecres, al voltant de les 6, i a continuació atendrà els mitjans de comunicació en un acte semblant al que va fer l'altre dia Lamin Yamal. Però avui ha passat aquest matí ja la revisió mèdica, que és el pas previ abans de signar, que estigui tot en perfectes condicions. Es deia que tenia uns problemes als isquiotibials, doncs veurem si els resultats mèdics diuen alguna cosa contrària, que seria una sorpresa perquè el jugador no pogués fitxar pel Barça. Però arriba en qualitat de cedit, procedent del Manchester United. Hi ha una opció de compra per part del Barça a final de temporada de 30 milions d'euros, una xifra molt accessible si el jugador funciona. És un jugador molt bo, però irregular, i que no ha tingut sort amb els entrenadors darrerament al Manchester United. Però quan va debutar amb 18 anys era una bomba. Era un jugador que tothom volia. De fet, el Futbol Club Barcelona no és la primera vegada que s'ha interessat per ell. En d'altres ocasions, el nom de Marcus Rashford ja s'havia relacionat amb el Barça. Sense anar més lluny, al mercat d'hivern passat va sonar com una alternativa per fitxar-lo i al final va acabar a l'Aston Villa. No era la primera opció, aquest era Nico Williams, la segona era Luis Díaz i al final arriba Rashford, que econòmicament és rentable pel Barça.
Això és important.
És una sessió a rebaixa la seva fitxa perquè és de les més altes del United per poder jugar. Ara el que li toca al club és fer-li forat dintre del límit salarial.
I oi que és jove? Que encara té
27 anys.
Mira.
27 anys. Mm-hmm. Sí, és jove. És jove. Però els darrers anys ha perdut pistonada per què et deia, la irregularitat i sobretot els problemes que ha tingut el United amb alguns dels seus entrenadors. Però bueno, el més important és que el Barça ja el té aquí i que ara la denuncia oficialment. Repeteixo, dimecres està marcat el dia com per que es faci la signatura oficial. Un altre nom propi és el de Marc-André ter Stegen. Estem pendents de la seva decisió de si passa o no pel quiròfan per solucionar els problemes a l'esquena. Això és molt important i ho vam comentar la setmana passada. Si passa pel quiròfan, deixa la possibilitat perquè es puguin inscriure jugadors com per exemple Joan García, perquè segons l'article 77 del reglament d'inscripcions, el 80% de la seva fitxa es pot utilitzar per inscriure d'altres jugadors als 4 mesos com a mínim que estarà de baixa. Per tant, esperem a veure aquesta setmana perquè l'equip se'n va dijous a la gira asiàtica sense tres jugadors que ja ha descartat el Hansi Flick, com són Jan Virgili, Landry i Juan Hernández. Volia 26 i encara de fer deixar a terra algun jugador més. Per cert, el cap de setmana, primer amistós per l'Espanyol, va guanyar 1-4 al Peralada i també pel Girona, que va golejar 0-5 a l'Udot. Per tant, en aquests dos primers compromisos les coses no van anar gens malament. I dimecres, a les 7 de la tarda, a la nova Creu Alta, final de la Copa Catalunya, entre Espanyol i Girona.
Dimecres tens feina, eh? Dimecres ja veig que entre Rashford, la
no
Copa Catalunya...
No estaré gens avorrit, sobretot a partir de les 6 de la tarda.
I t'esperem aquí per comentar-ho. José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda. Que vagi bé.
Adéu.
La brúixola. L'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
Per últim cop aquesta temporada volem parlar a la brúixola de comunicació. Si heu seguit aquesta secció durant la temporada, sabreu que hem abordat la comunicació des de diferents àmbits: la gastronomia, l'esport, la comunicació d'errors també. Avui tornarem a parlar d'un àmbit on la comunicació és vital per fer la seva tasca.
Ens estem referint a la publicitat i abordarem aquest sector des d'una de les pràctiques més qüestionades, el greenwashing. Què vol dir? Publicitar uns valors que no es corresponen als que transmeten els seus productes o els seus processos productius. La primera paraula del concepte green fa referència al medi ambient, que molts cops és objecte del greenwashing d'algunes empreses. En aquesta direcció també comentarem la llei de consum sostenible aprovada per tal de reforçar el medi ambient amb mesures que promoguin el consum conscient i responsable.
I amb qui xerrarem de tot plegat? Doncs amb el Luis García de Oro, director creatiu en diverses agències de publicitat. Luis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com va?
Molt bé, nosaltres ho hem fet d'una manera molt vaga, diguéssim. Com definiries tu el greenwashing des del punt de vista d'un professional de la comunicació i la publicitat?
Bàsicament, el greenwashing és quan les empreses intenten fer veure que es preocupen del medi ambient, que es preocupen de reciclar, etcètera, etcètera, i fan campanyes on comuniquen uns certs valors ecològics i responsables, però realment només són imatge. No? O sigui, és greenwashing perquè fan veure que són verds, perquè la gent els percebi com a empreses verdes, però realment no ho són. I en certa manera s'està enganyant al consumidor.
No sé si pots posar algun exemple o que ens parlessis de les pràctiques més aviat que són més habituals en aquest sector, en el de la publicitat, que tu hagis vist o que s'han fet servir per fer passar, com deies, un producte per més sostenible del que realment és.
Sí. Els exemples clàssics, no? Són de vegades algunes campanyes de petrolieres, etc. No? Posa-li el nom que vulguis, és un Repsol, a les que vulguis, que en certa manera comuniquen coses que tenen un impacte realment molt petit en el seu negoci, per aviam si així es poden associar aquesta idea de verd, quan realment no és cert. De vegades també, a part del greenwashing, també hi ha altres conceptes que de moltes marques hi cauen en certes ocasions, que és, per exemple, el purple washing o el pink washing o el rainbow washing. Veus que hi ha diferents colors, perquè és ara que també va ser el mes de l'orgull, no? Quan de sobte les marques posen el logo amb la bandera d'arc-iris per demostrar que estan molt a favor de la comunitat LGTBI, etcètera, etcètera, però realment no fan res més que això, no? O sigui, aquest seria el rainbow washing. El pink washing també és quan intenten demostrar que es preocupen molt de potenciar les figures de les dones, etcètera, etcètera, quan en certa manera potser tampoc ho estan fent, i llavors també s'ha d'acusar d'això, de sempre que hi ha el washing darrere, no? És intentar associar-se d'un moviment que li preocupa a la gent, un moviment que la gent espera que les empreses facin coses i facin accions, però només fer-ho per imatge.
Clar, en aquest sentit, creus que les marques són sempre conscients que estan fent greenwashing, o a vegades ho fan per desconeixement? Només perquè ho contextualitzem, segons les darreres dades publicades pel Ministeri de Drets Socials i Consums, 6 de cada 10 productes etiquetats com a verds aquí a Espanya podrien estar fent publicitat enganyosa. Per tant, aquí la meva pregunta, no? És de forma conscient o per desconeixement?
Desconeixement segurament no, perquè si ho fas és perquè quan es fa una campanya és que s'han mirat moltes coses i s'ha revisat molt. Tampoc és que jo aquí també vull defensar una mica a les marques, perquè no totes les marques són iguals. Hi ha marques que realment estan molt compromeses amb certs valors i amb certes accions. El que passa és que de vegades hi ha com les ganes d'agradar, no? O sigui, igual que tots volem un like a xarxes socials, doncs les marques de vegades poden caure en les presses perquè la gent vegi que són bones, que la gent vegi que estan fent coses, i exageren una mica, potser, algunes coses que no tenen un impacte important en el negoci, però d'aquesta manera així es queden com tranquils, no?
Clar, ara parlarem de la nova llei de consum que ho anunciàvem a la portada, però abans de tot, ara mateix, diguéssim, aquesta publicitat enganyosa, perquè ens entenguem, és legal. Mm. És a dir, penjar-se una etiqueta, com deies, a les diferents colors que deies que es podia fer aquest sí. washing de l'empresa, ara mateix no ha d'anar acompanyada de cap altra actuació que recolzi, diguéssim, la primera actuació de mostrar una imatge que s'associa al teu producte, a la teva empresa, etc.
Exacte. Sí, sí, és així. És així, per això, clar, al final, com passa sempre, hi ha empreses que es preocupen de fer les coses bé i empreses que veuen el forat i diuen tira, tira, i així anem guanyant, mentrestant anem guanyant coses.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, ara sí, ja adentrant-nos no, en aquesta nova llei de consum sostenible que proposa el govern central, que ara, a hores d'ara, és un avantprojecte encara, o sigui, està a una fase molt embrionària. Entre altres, el que vol prohibir, per exemple, són expressions com producte verd, no?, o amic del medi ambient, si no estan avalades científicament. Com creus que això acabarà afectant les campanyes publicitàries?
Jo crec que anirà bé, perquè així qui digui alguna cosa sabràs que ho diu perquè és veritat, i qui no pugui dir res o digui aquestes coses que no volen dir exactament massa cosa, pues no ho podran dir. No? O sigui, crec que tot el que vagi a favor de les marques que ho fan bé és una bona idea.
Clar, hi ha un altre concepte d'aquesta nova llei que ens ha sorprès, que és la voluntat de combatre contra, si dèiem que el greenwashing és un dels elements més qüestionats en el món del màrqueting i la publicitat, també ho és l'obsolescència programada, que és, bueno, per qui no ho conegui, aquesta limitació de durabilitat d'un producte, doncs perquè te n'hagis de comprar un nou exactament igual. De quina manera s'intentarà lluitar i si d'alguna manera això està estipulat en cada producte o simplement ho poden amagar, diguéssim, fent el producte menys durable del que ho permetrien doncs, els materials o la seva composició tècnica?
Sí, aquí és un tema que ja va, de fet, més enllà de la pròpia comunicació, no? O sigui, perquè això ja afecta el producte i a com s'elaboren els productes. Jo crec que tots hem patit, més que menys, l'obsolescència programada d'un mòbil, d'un electrodomèstic. Llavors, tot el que sigui facilitar, a més també es treballarà molt perquè les garanties es puguin complir de veritat, que si t'has reparat un producte en un servei no oficial igualment no perdis la garantia. O sigui, jo crec que tot el que vagi a favor dels consumidors en principi és bo. Hi ha un altre tema també que surt a la llei que és molt interessant, que és la publicitat de la por, que és curiós, no?, el concepte, perquè segur que hem vist tots campanyes de perquè et posis una alarma a casa, perquè et posis protecció, etcètera, etcètera, i clar, diuen, genera un estat de pànic en alguns consumidors que de vegades no està contrastat amb dades reals, no? O sigui, de sobte sembla que si te'n vas un cap de setmana a la Costa Brava ja t'ocuparan la casa i potser no és veritat, no? Llavors també hauràs de mostrar amb dades que X de cada 10, jo què sé, llars són ocupades o tal, perquè si no hauràs de buscar una altra manera de dir-ho.
En aquest cas...
Jo com a... Sí, perdona,
No, endavant, acaba.
No, que com a creatiu, no, com per dir-ho, jo crec que tot això és bo perquè el que hem de dir és coses que siguin veritat d'una manera persuasiva, impactant pels consumidors. Llavors, crec que a nosaltres ja ens va bé que es reguli tot això.
En aquest context, podem diferenciar entre les grans empreses, les grans multinacionals i potser les petites i mitjanes empreses que són de proximitat, que són les que tenim com a veïnes de la nostra comunitat? No ho sé. Sobretot a l'hora de dur a terme les campanyes publicitàries i també de tenir aquesta voluntat d'arribar a enganyar a molta més gent, no?
Sí, això és curiós perquè de vegades són les grans empreses les que precisament perquè tenen molts més ulls al damunt vigilen més en fer certes coses. També és veritat que quan fan alguna cosa malament ho fan malament a l'obèstia, no? Sí, perquè van enganyant poquet a poquet i de sobte quan es destapa amb el que comentaves per exemple de l'obsolescència programada. Això també pot anar una mica en contra d'empreses més petites que no tenen els pressupostos ni la capacitat per canviar sistemes de producció, canviar materials, canviar... Llavors, on guanyen per una banda, de vegades ho perden per l'altra. És una llei que, pensant en el consumidor, implica costos per les empreses. Llavors, clar, són costos que quan ets una gran empresa són més fàcils d'assumir, i quan ets petita mitjana potser has de trobar una altra estratègia per seguir sent rellevant pel consumidor.
Clar, entenc que, independentment del tamany de l'empresa, si diferents empreses utilitzen aquest greenwashing és perquè les dades l'avalen, i fer aquest tipus de publicitat doncs, li permet accedir a un públic concret amb més facilitat. Però clar, el fet de que a vegades, doncs això, com dèiem abans, penjar-se una medalla que no està corresposta de cap actuació, creus que el potencial públic pot ser crític amb això, i per tant el greenwashing li acaba sortint invers, vull dir que té menys, arriba menys gent de la que voldria perquè detecten que evidentment s'estan penjant la medalla però no estan fent res per lluitar amb aquesta lluita que abanderen?
Absolutament, de fet aquest crec que és un dels grans problemes del greenwashing, que crec que com a consumidors i com a espectadors de consum a xarxes socials, etc, cada vegada som més conscients de quan algú s'està intentant colar alguna cosa, no? Cada vegada desconfiem més. I llavors hi ha moltes marques que, volent fer-se les bones, de vegades generen l'efecte invers perquè ja sospiten tant d'elles que ja no es creuen res. Llavors jo crec que la idea de voler mostrar-se preocupat pel medi ambient només té, pel medi ambient o per la igualtat de sexes o per la igualtat de gèneres, etc., només té sentit quan darrere hi ha un compromís real amb accions reals, perquè si no se't tornarà en contra, segur.
I a vegades, no ho sé, jo ho dic, Lluís, tu ets l'expert, després em corregeixes si m'equivoco, però no creus que si l'empresa de la meva competència sí que fa una publicitat enfocada cap a aquest green, cap a preservar el medi ambient, i sí que fa actuacions per fer-ho, jo com a competència he de respondre d'alguna manera, i per tant m'he de penjar la mateixa medalla que es penja l'altra persona, perquè si no m'estic quedant molt enrere.
Total. Això passa molt. De fet, és l'enveja... És un dels problemes, crec, a l'hora de treballar les campanyes de les marques, no? Perquè una marca fa una cosa que funciona molt bé, llavors les altres diuen, no, jo també ho vull, jo vull això, jo vull una campanya com aquesta, jo vull una acció com aquesta. I això passa també.
Clar, en aquest sentit, ja potser adentrant-nos, no, en el que ve a ser la teva professió com a tal, creus que aquesta regulació, òbviament, no?, pensem que ajudaria a fer més honest el discurs de les marques, però també pot limitar la vostra creativitat?
No. Anava a fer una resposta més elaborada, però diria que no, perquè com a creatius hem de ser capaços de trobar allò que fa una marca especial, allò que fa una marca comprable al final, no? O sigui, això és el que fem quan fem les campanyes, o sigui, li diem a la gent, mira, ja que és diferents productes i aquestes diferents marques, però aquesta és especial per això, per això i per això. I si ho fem bé, totes les marques o la majoria d'elles tenen algun avantatge diferencial, tenen algo que les fa úniques, no només que el producte funcioni millor. Si penses en Apple, no? Pues la gent vol els iPhones perquè estan molt bé, però sempre hi ha coses que es poden trobar a nivell de personalitat de marca, a nivell d'atributs, de valors, que són rellevants pels consumidors. I com a creatius, treballant-ho bé, ho podem fer.
Per tancar una mica aquest concepte d'aquesta nova llei de consum, perquè diguéssim que dins d'ell el que permet regular són moltes altres coses que no ens dona temps de comentar, que una d'elles, per exemple, és limitar la publicitat de combustibles fòssils, i per exemple també una altra, regular la venda d'entrades. Per què creus que s'han centrat tant en aquests dos sectors concretament?
Jo de fet llegia declaracions del ministre de Consum, i clar, deia que són àrees on els consumidors estan molt desprotegits. Tots hem vist quan, jo què sé, al concert del Bad Bunny o Oasis, que treu les entrades i tot això, de sobte una entrada que havia de costar 80 euros t'acaba costant 300 o 400. No? I no pots fer res perquè és o això o no hi ha res, o no hi ha entrada. No? Llavors crec que aquí protegir una mica els consumidors em sembla bona idea, tot i que també s'està parlant que pot ser un risc i que pot ser que la gent acabi a llocs encara pitjors, no? A una rebenta encara més descontrolada. I el tema de la publicitat de combustibles fòssils, de vols curts, fins i tot també, no? De vols dins del país que es puguin fer amb tren, també volen prohibir-ho. Aquí sí que tinc els meus dubtes, perquè en certa manera un cotxe que no és un cotxe de combustió, però del 2025, contamina molt menys que un cotxe de combustió, fins i tot que un híbrid de fa 10 anys. No? Llavors aquí, bueno, jo crec que també al ser un avantprojecte aniran pulint coses per quedar-se amb el més imprescindible, com per dir-ho.
Ja per acabar, Lluís, clar, ara posem un exemple concret, no?, d'una empresa que entenc que no és enorme. Abans parlaves d'Apple, entenc que Apple, al ser tan gran, té moltes responsabilitats a banda de portar els seus productes i de publicitar-los per com són, però una empresa creus que pot basar la seva comunicació publicitària només explicant les característiques del seu producte i els seus avantatges competitius respecte a la resta de productes del mercat, o obligatòriament, més d'hora o més tard, ha d'acabar fent campanyes de màrqueting enfocades a preservar el medi ambient, també respaldades per actuacions, no cal que siguin greenwashing, però creus que són imprescindibles o només amb l'altre tipus de publicitat també doncs pot arribar a ser una empresa molt reconeguda en el sector?
Crec que depèn una mica de la pròpia marca. És a dir, hi ha marques com, per exemple, Ecoalf, que és una marca de roba que funciona superbé, on pràcticament el 100% de la seva comunicació gira al voltant del medi ambient. O marques com Patagonia, etc etc. Hi ha marques que no hi entren tant, no sé, penso en Coca-Cola. Coca-Cola també ha fet campanyes parlant de reciclatge i tal, però és una puteta molt petita, no?, perquè ells es centren en altres aspectes de la comunicació. És el que dèiem, no? Crec que lo important és, si parles d'això, és perquè ho sents com algú que és important per tu com a marca. Si no, gairebé et diria que és millor que li parlis al consumidor d'altres coses que potser també li interessen i li preocupen, perquè a la llarga, si no, es veurà com soroll i com alguna cosa que treu credibilitat en comptes de donar-te-la.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, Lluís. Hem conegut que és el greenwashing, també l'avantprojecte de llei que busca regular-lo, com dèiem, és un avantprojecte, per tant haurem de veure com avança fins que s'aprova, què s'inclou, què es descarta. Per tant, Lluís García, ens emplacem a quan això sigui oficial i puguem tornar a parlar més amb certesa. Per tant, Lluís García de Oro, director creatiu en diverses agències de publicitat, moltes gràcies per atendre la brúixola aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un motero...
Expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
Aquesta hora a la brúixola, com és habitual els dilluns, parlem de salut mental. Concretament, avui ho farem de l'avorriment, un concepte que en major o menor mesura tots patim en diversos moments de la nostra vida. I ara que estem a ple estiu, molts de vosaltres segur que teniu més temps lliure, però també menys activitats a l'agenda, i és possible que patiu més episodis d'avorriment. Bé, i dic patiu perquè habitualment relacionem el concepte amb quelcom negatiu, però el no fer res i simplement deixar que el temps passi pot ser una tortura per alguns i un anhel per uns altres.
Sens dubte, avorrir-se sembla cada cop una tasca més complicada d'assolir gràcies a la societat hiperconnectada i també de la immediatesa. Si ens avorrim, sembla que sí perquè ho volem, ja que tenim al nostre abast molts estímuls que ens podrien alliberar d'aquest estat de no fer res. Tot i això, encara ens passa de tant en tant que no trobem una activitat que en aquell moment sigui prou gratificant i simplement ens limitem a deixar passar el temps fins que alguna cosa ens aconsegueix treure d'aquell estat. Els canvis de la societat en les últimes dècades han fet que les activitats amb les quals ocupem el nostre temps lliure ja no siguin les mateixes que fa uns anys. Això ens porta a entendre que el concepte d'avorriment, com la societat, també ha patit canvis.
I per entendre exactament quins són aquests canvis i de quina manera afecta l'avorriment al nostre organisme, també tenim el plaer de saludar el David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosen Nesplugues i a Cepteco León. David, què tal? Bona tarda.
Muy buenas tardes.
Bueno, crec que és un concepte que tots coneixem, el patim gairebé diàriament, però com es defineix i quines característiques té des del punt de vista de la psicologia?
El aburrimiento es un concepto muy interesante, claro, desde la parte más cognitiva, psicológica, no filosófica, que también se ha tratado, sería una definición un poco rara de algo que quiere decir como una experiencia aversiva del querer, es decir, queremos hacer algo pero no nos sentimos suficientemente conectados o, ¿no?, engaged, que se dice en inglés, o, bueno, mantener la atención en la tarea. Entonces, el aburrimiento es una queja muy común, ¿no? Por ejemplo, en parejas, en escuelas, ¿no? La gente joven ahora en verano, ¿no? El tiempo libre. Y es un constructo que en sí mismo en psicología no parece que se haya dado como un valor intrínseco, es decir, puede ser bueno o malo según el contexto. El aburrimiento puede ser una buena señal de que algo no está bien y de que tenemos que cambiar, pero el aburrimiento, si se mantiene mucho en el tiempo, está relacionado con problemas de depresión, de ansiedad, con rasgos de personalidad, ¿no? Hay gente que tiene más tendencia o menos. Entonces, es un concepto que en psicología se ha estudiado desde hace bastantes años, pero insisto, es un constructo abstracto, es decir, el concepto de aburrimiento puede variar entre personas. Sí que en principio hay estudios neurocientíficos, ¿no?, que te hablan de bases del cerebro y demás, pero sí que, como digo, es un concepto a veces un poco engañoso, del que no parece que todavía se haya dado como, bueno, se ha intentado acotar, se ha intentado como dar definición teórica que existe, pero en muchos estudios no hay discusión de si es bueno o malo, si se tiene que promover, si es buena señal, mala señal. Entonces es un tema bastante entretenido y que reconozco que en consulta, en terapia, en cualquier contexto, infantil, adulto, pareja, el que sea, se suele hablar y suele aparecer casi siempre en terapia.
Ara que explicaves les característiques que té aquest estat, em recordava un que vam parlar fa potser un mes, que es deia el flow.
Sí.
Gairebé m'ha resultat l'efecte contrari, no? El flow.
Exacto.
És a dir, no poder dur a terme una activitat perquè no ens sugestiona suficient o el que sigui. Clar, imagino que en aquest punt també pot ser que una activitat ens generi avorriment, però també pot ser que la falta d'activitats ens ho faci, oi?
Exacto, Joan. La idea seria algo como que el aburrimiento genera un problema primero intrínseco y de motivación, es decir, por lo que sea esa tarea no me gusta, y un tema también más externo de que soy incapaz de establecer como estrategias cognitivas, como de ejecutivas, ¿no?, como de hacer la tarea. La idea es que también hay escalas del aburrimiento, ¿no?, que te lo mide a nivel cognitivo, afectivo, emocional, ¿no?, intenta subdividirse. Y hay un estudio muy famoso en psicología que algo así como que la gente prefería darse descargas eléctricas antes que quedarse mirando una pared durante bastante tiempo, ¿no? Se les decía a los sujetos experimentales, puedes pasar menos tiempo mirando una pared sin hacer nada si te das descargas eléctricas. Y la gente prefería hacerlo. La idea es que el cerebro, la divagación, el no recibir estímulos, parece ser que le cuesta. Entonces el aburrimiento es, como digo, es una señal que puede ser utilizada a nuestro favor, en el sentido de esto que estoy haciendo tengo que reevaluar cómo lo estoy afrontando. Pero insisto también que hay muchas personas que se quejan de, pues, su día a día, de la rutina. Entonces es algo que al final ese hastío vital, esa especie de, ¿no?, de melancolía, de apagamiento cognitivo, a muchas personas le genera como mucho disconfort. Y lo que habéis comentado, ¿no?, al principio, de la hiperconexión, los problemas un poco de, ¿no?, la inmediatez, y esto se está tratando sobre todo con gente más joven, que la pausa, ¿no?, el tiempo que pasamos, que hablamos con el flow, que prestamos atención en un estímulo, ha disminuido, con lo cual esto yo creo que genera más problemas de aburrimiento, porque claro, si somos menos capaces de entrar en flow y conectar con la tarea, nos frustraremos y nos aburriremos más rápidamente.
Com pot ser que en una societat tan hiperconnectada, en la qual moltes vegades desitgem avorrir-nos, desitgem no fer res i no pensar en res, al final aquest avorriment pugui acabar derivant en problemes de salut mental?
Es interesante porque lo que hemos comentado, ¿no?, que ahora hablamos alguna vez, que hace un siglo y medio la gente rica, pues, fardaba, ¿no?, decía lo poco que hacía, y hoy en día es la hiperconexión, la actividad constante. Entonces, si nos observamos en las aplicaciones o los eventos sociales, parece ser que todo está hecho para que ni un hueco quede por ocupar, ¿no? Entonces, el problema de esto es que la mente, ya sabemos, ¿no?, la atención es fluctuante, la atención va dando ciclos, no es lineal, y el aburrimiento se dice que forma parte del proceso natural de la atención, que no podemos estar siempre concentrados en algo porque hay una carga calórica y una carga cognitiva. Entonces, el aburrimiento puede ser una divagación, ¿no? Que, por ejemplo, en creatividad está probado que la divagación puede generar mayor pensamiento creativo, mayor pensamiento abstracto, ¿no?, divergente, que se llama unir ideas que parece ser que no tienen conexión. En temas de salud mental, por ejemplo, el aburrimiento está muy relacionado, por ejemplo, con las relaciones interpersonales, con el tema de la familia, de los amigos, la falta de conexión o de trascendencia, ¿no?, de sentirme conectado con un grupo, que los humanos esto lo necesitamos. Entonces, salud mental, el aburrimiento patológico, entre comillas, podemos decir que sería aquel de aquellas personas que este les supera y les ocurre durante demasiado tiempo, o que lo manifiestan de manera, como digo, interpersonal. Parece que en psicología esto está como más estudiado, ¿no? A nivel grupal, cómo los problemas de aburrimiento faltan porque lleva al aislamiento social, que esto es muy patológico. Entonces, en este sentido, se estudia de esta manera, de cómo el aburrimiento puede ser, si no se maneja de manera correcta, entre comillas, no sea com una losa, no? Com una motxilla muy pesada.
Clar, i ara que el Ricard parlava d'aquest concepte de la societat hiperconnectada, sí, sembla que moltes vegades la tecnologia, les pantalles, són com la nostra via, la via, sobretot dels joves, per evitar aquests episodis d'avorriment. Són l'eina ideal perquè cap moment del dia passem per avorriment. Clar, això també pot derivar en problemes d'addiccions, perquè si mai estem avorrits,
ens falta d'atenció, claro, la idea... Los estudios dicen de alguna manera que los típicos, ¿no? De ahora los vídeos cortos, ¿no? Que es un poco TikTok, los Reels, Instagram. Entonces, yo cuando trabajo con gente joven, los estudios dicen algo así como, para evitar el aburrimiento es mejor no ver vídeos consecutivos. Es decir, si te interesa un tema, el algoritmo te muestra varios temas de vídeos cortos. Esta especie, ¿no? Pues me pongo a ver vídeos y me pasa una hora. Exacto, el scroll es infinito porque eso está hecho para que nunca paremos de mirar. La idea sería que nos aburrimos más haciendo eso porque no dejamos que la mente conecte o se imbuya, ¿no? Se zambulla dentro de lo que estamos viendo. Entonces, la idea sería, la pauta que se suele dar es, de lo que te salgan muchos vídeos cortos, intenta ponerte un vídeo de al menos 10 minutos. Porque, claro, si no dejas al cuerpo que conecte con la tarea que estás haciendo, si no le dejas ni mínimo tiempo, tenderá a la divagación, al aburrimiento. Entonces... Ese es el tema con la gente joven y la hiperconexión, que en principio las nuevas tecnologías, como todo, es una herramienta, pero si no tienen supervisión, y esto es científico también, que de niños a 2-5 años, si se les da un móvil automáticamente cuando están frustrados, eso con los años actuará como un boomerang. Clar, perquè no? la idea que l'avorriment és una autoregulació també.
Clar, i suposo que el problema d'això és que a molta gent li interessa cert tema, com per exemple algun tema de medi ambient, per veure un vídeo de 30 segons que els pot semblar molt interessant de principi a final. Ara, si s'ha de posar a indagar sobre aquest tema i veure un vídeo de 10 minuts, igual els dos minuts ja no poden més i estan fregits i ja no els interessa aquest tema. Per claro, tant, la societat també acompanya que...
Potser no estaven fregits en un inici, sinó que veure molt reels, no? Veure molts vídeos de 30 segons han fet que la seva concentració cada vegada vagi minvant i sigui menor, pot ser?
Totalmente. Eso es lo que comenta Ricard. Es intuitivo y a la vez está probado científicamente. El tema es ese, ¿no? Que al final aprender de algo, la curiosidad es un poco, se suele decir que es la panacea contra el aburrimiento. Es decir, el hacerse preguntas sobre algo, indagar hipótesis, ¿no? El cerebro funciona de esa manera. Se hace preguntas e intenta responderlas. Si todo es muy superficial y muy corto, lo que he comentado, Joan, no da tiempo a profundizar. Entonces, esto es como todo. No hace falta que estemos viendo todos los días vídeos o distracciones súper profundas, filosóficas. Es decir, se pueden ver cosas chorradas, memes, ¿no? Entre comillas, eso, el día es muy largo y hay tiempo para todo. Pero al final, si al cerebro, digamos, aprende a lo que le ponemos delante, lo que hemos hablado con la gente joven, con muchos temas de pornografía, de estudios, el cerebro se cree lo que le ponemos delante. Entonces, si todo es superficial y rápido, es científico que el cerebro al final, cuando le pidamos concentrarse en algo que requiere, pues imaginemos, ¿no? Un examen, algo que requiere una atención sostenida durante más tiempo, el cerebro parece ser que no le hemos enseñado, con lo cual no lo podrá hacer. Entonces la idea de esto es que no es que te va a fundir el cerebro el ver Reels o TikToks, pero si eso se hace de manera constante durante horas, durante días, durante años, sobre todo, especialmente en fases tempranas de neurodesarrollo, ¿no? Cuando el cerebro está más inmaduro, en pues primera infancia y adolescencia, esto puede generar problemas de atención a largo plazo, donde el cerebro parece ser que si no hay cambio de estímulos cada poco tiempo, se aburre. Entonces tenemos que enseñarle de alguna manera a manejar lo que se llama atención sostenida. Aquí también perfiles de personalidad. Hay gente más que se concentra mejor, otra peor, que puede tener diferentes maneras de enfrentarse a ello. Pero insisto, es importante entender que el ver vídeos cortos durante todo el tiempo solamente como alternativa de ocio no deja que el cerebro conecte y es más probable que paradójicamente nos aburramos.
Bueno, i parlem dels joves, però jo crec que la gent gran cada cop està també més sotmesa a aquesta rapidesa, perquè no sé si us ha passat que pel·lícules que els teus pares deien que eren obres mestres, quan les han revisitat sempre és aquella frase de, ostres, és que ara és molt lenta, no? És que no ens arriba el missatge perquè és massa lent, vull dir...
Jo crec que és molt interessant, si vemos pel·lícules hace 20, 25 anys, és que el ritme és molt diferent.
Sí, exacte.
Esto se nota muchísimo. Y la gente mayor, bueno, al final, es que como todo, la inmediatez es... Ahora pues tenemos apps, todo es inmediato, todo es rápido, y sé que eso genera más frustración. Entonces la idea sería que si uno aprende a aburrirse, aprende también a vivir, ¿no? Porque no es razonable que el cerebro siempre esté haciendo algo teniendo estímulos, el divagar.
I abans, un dels conceptes que parlàvem que apareixien, que feien aparèixer aquest avorriment, que eren els contextos. No sé si hi ha algun estudi que demostri que en algun context concret o que l'ambient, per exemple, en les escoles, no ho sé, sí, m'imagino, pot anar relacionat amb algun altre concepte, com, per exemple, el bullying.
Sí, 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 tal qual, Joan. Hay estudios que hablan de que el mayor aburrimiento en el contexto escolar puede llevar a situaciones de sadismo, que el sadismo sería estas... un constructo, ¿no?, de que la gente tiene más ganas de hacer daño, de infligir dolor, que el aburrimiento escolar lleva al sadismo, es decir, al bullying. Entonces, sí que en determinados lugares el que no haya estímulos donde las personas se mantengan conectados puede llevar a conductas antisociales, peligrosas, y eso está bastante bien estudiado, que si la gente joven especialmente no está estimulada, no se siente con retos, puede tener conductas, como digo, de abuso, o adicciones. También está relacionado con temas de adicciones, de consumo de sustancias, para evitar ese vacío, ¿no? Como escapismo ante esa especie de, ¿no?, de falta d'estímulos que m'interessen.
Ara potser necessitarem una mica més d'atenció perquè plantejo una pregunta que crec que requerirà de tecnicismes. Sí. I és que, clar, al final tenim aquí un expert en la matèria. Sí. La meva pregunta és, què li passa al cervell quan ens avorrim? És a dir, Com funciona? Com es comporta? Quins comportaments neurològics té el cervell quan ens avorrim?
Primero, lo que te he comentado alguna vez, el tema de lo que se llama validez ecológica, de claro, se hacen estudios neuroimagen, se pone a personas en resonancias magnéticas o no, en electroencefalogramas, y a veces trasladar esa información al mundo real, claro, aburrirse en un contexto de laboratorio, hay escalas y maneras de hacerlo, pero claro, a lo mejor no es muy trasladable a la vida real. Entonces siempre este problema de estudios neuroimagen. El cerebro, pensemos que la zona prefrontal, lo que tenemos delante, ¿no?, de la parte frontal del cráneo, sería como la parte ejecutiva la que controla, y luego en partes más, zonas más, se suele decir, más hipocampales, más profundas, la parte a lo mejor más impulsiva. Esto es muy general, realmente general. La idea sería que lo que hemos hablado antes, un poco del juego de circuitos. Cuando divagamos, se activa el circuito, lo que se llama el circuito por defecto, que es esta sensación, ¿no?, cuando cogemos un coche y pasamos un tiempo sin conduciendo y no nos hemos dado cuenta de que estamos conduciendo. Esto sería la divagación, porque si hacemos una tarea muy repetitiva, ya la sabemos, entonces el cerebro puede como desconectar. Cuando nos aburrimos, en principio ocurre eso, es porque hay incapacidad de cambiar a otra red que se llama la red dorsal atencional, que es que el cerebro recibe el estímulo de que hay que concentrarse, y hay como, pues eso, el cerebro, son zonas cerebrales que generan un circuito que van como, y que esto insisto que todavía no se entiende del todo bien, hay pautas, hay pruebas, pero al final neurológicamente sería eso. Cuando nos aburrimos hay poco frontal, es decir, poco control frontal, es decir, es como que no somos capaces de controlar la divagación. Entonces sería que la manera mejor para combatir el aburrimiento era entrenamientos de tareas frontales, ¿no? Pues que te obliguen, pues no sé, jugar al ajedrez, juegos un poco de, pues sopas de letras, es decir, algo que tengas que concentrarte en sí mismo.
Que no puedes poner el piloto automático.
Exacto, que la típica frase, ¿no?, que te dice alguna madre, algún padre, no, es que mi hijo no se concentra en casa, pero puede pasar 4 horas en un videojuego, claro, porque un videojuego son...
estímulos.
Es atención pasiva, claro, eso está hecho para entretenerte. En el momento que tú ordenas al cerebro a activarse para que sea una parte activa de la concentración, puede generar problemas porque, insisto, es otra, como es un contrabalanceo de esos circuitos. Entonces la idea es que hay personas que por genética, por falta de entrenamiento, les falla ese circuito atencional y se aburren demasiado, es decir, que automáticamente tienen que, como por defecto, van a la más divagación que hace la atención. I esto es un tema como que todavía se está estudiando.
I ara que deies lo dels videojocs, és curiós com l'educació cada cop impulsa més la gamificació com a recurs perquè...
No estoy en contra, hay que decir, pero sí que es verdad que a mi manera de ser creo que es... Se abusa a veces demasiado de que todo esté gamificado, que es... A ver, hasta las apps para... Para comprar ropa, todo está gamificado si lo vemos, pero al final, bueno, es un poco... Mantener el cerebro concentrado, pero es que al final lo largo, no todo, es decir, lo inmediato no es todo, no es lo más importante, simplemente mantener un medio largo plazo, insisto, es la autorregulación emocional, cómo me autorregulo ante el entorno que tenemos. Y si intento llenar ese vacío constantemente, lo que probablemente genere son personas frustradas o con temas de impulsividad o de falta d'autoestima o de depresión.
I ja per acabar, com és habitual en aquesta secció, que ja hem conegut el fenomen, ja hem conegut com ens afecta al nostre cervell, quines pautes poden ser útils perquè l'avorriment no sigui excessivament present durant el nostre dia. I et faig una doble pregunta: de quina manera el podem utilitzar positivament? Perquè has dit que intrínsecament no és ni negatiu ni positiu l'avorriment.
La idea seria observar, pues, no, les fluctuacions, primero, a lo largo del día. ¿Qué horas del día tenemos más apatía, más...? Al final es eso, no, mi trabajo me aburre, pero claro, tenemos responsabilidades, tenemos una familia. La idea sería observar el patrón, como siempre, o pedir a personas alrededor que nos ayuden un poco a, oye, ¿cuándo nos encontramos mejor? ¿Cuándo nos encontramos peor? Insisto, el aburrimiento al final es una señal, es una alerta que te da el cerebro de, mira, me siento así de esta manera. Lo que hemos comentado, entrenarte en tareas de atención larga, intentar no caer en lo inmediato. No pasa nada por el escapismo de ver unos vídeos cortos o ver videojuegos así más rápidos, pero sí que es verdad que al final, a medio o largo plazo, eso nos afectará. Y al final la idea del aburrimiento, lo que hemos hablado, es esta mezcla entre la motivación que nos da la tarea y las capacidades que tenemos para ejecutarla. Entonces, si la tarea nos desmotiva demasiado, nos evaluamos por qué. Y si no podemos concentrarnos en ella, nos evaluamos el porqué. Al final, tampoco tenemos que sentirnos mal por aburrirnos. Al final, creo que es necesario, creo que es útil. Insisto que al cerebro esto no le gusta demasiado porque el cerebro está más diseñado que recibir estímulos para seguir funcionando. Pero el entrenamiento también es lo que se llama el entrenamiento en hacerse preguntas, ¿no? Si alguien se hace una pregunta interesante, ¿no? En un vídeo corto, me voy a hacer una pregunta de este tema que estoy viendo, voy a hacerme tres preguntas que quiero responder. Como la pauta clásica de parece una comprensión lectora, primero lee las preguntas y luego el texto. Si generamos curiosidad o cierta inclinación motivacional, será más probable que el cerebro conecte. Uh-huh. Y al final puede haber una parte de aburrimiento, de cansancio, de que no tenemos caloría suficiente para entrar en la tarea. Entonces al final sería decir a las personas que evalúen su manera de ejecutar. Lo que a una persona le aburre, a otra persona le parece interesantísima. Esto no hay que decir, cada persona tiene su manera de divertirse. Pero sí que insisto, vuelvo a insistir la palabra autorregulación, que es observarte a sí mismo y ser lo más honesto y preguntándose si esto que estoy haciendo es escapismo o si de verdad puedo cambiar este aburrimiento, porque cerebralmente, bueno, todos tenemos esa capacidad, pero hay que entrenarla. Y por favor, cuidado, eso que lo digo con los niños más pequeños, de no darles demasiado dispositivo con demasiado cambio. Darles coses més pausades i calmades.
Doncs prenem tots nota, jo crec, perquè ho dèiem al principi, ara ve l'estiu, ja sembla que sigui l'època més divertida, però també hi ha temps per no fer res i per avorrir-nos. David, és l'últim dia de la temporada, t'agraïm molt totes aquestes sessions de salut mental que ens has donat durant aquest any. T'esperem setembre.
Sí. Correcte, sí.
És correcte,
Nos veremos allí.
Doncs gaudeix de l'estiu i ens veiem, com dèiem, a la temporada que ve. Moltes gràcies, David.
Moltíssimes gràcies.
Doncs fins aquí la brúixola d'aquest dilluns 21 de juliol. Demà tornem a la mateixa hora, a les 7 fins a 8:45, i ho farem amatents de la compareixença de la consellera Esther Niubó sobre el rebombori de les adjudicacions dels docents. Ara els deixem amb la brúixola del Pablo Alcaraz. Fins demà, adeu.